trànsit de l'estiu. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre.
Comença l'operació sortida i tornada del pont del 15 d'agost amb els aeroports de les Balears preparats per un cap de setmana d'intensa activitat. Només entre avui i diumenge, els tres aeroports de les Illes tenen programats més de 5.000 moviments entre arribades i sortides. Son Sant Joan concentrarà la major part del trànsit i dissabte serà el dia de més activitat, amb més de 1.000 moviments previstos. A Eivissa hi haurà 1.350 i a Menorca 574, un volum de trànsit molt semblant al de l'any passat. I atenció als passatgers que arriben d'Itàlia. Es mantenen els controls fronterers, tot d'una, i serem en directe a Son Sant Joan, però avui, divendres 14 d'agost, a l'informatiu vespre, tenim més titulars que ara vos avançam amb Francesc Mas, i que no se'n va molt en fora, perquè Comissions Obreres i l'empresa de Hanley Swissport han arribat a un acord que permet desconvocar les quatre jornades de vaga previstes a l'aeroport de Palma.
El pacte s'ha signat aquest divendres davant del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears.
I el govern activa demà el pla Inumbal davant l'arribada de l'època de danes, tempestes i possibles inundacions.
Han preparat diferents protocols amb l'objectiu de que la ciutadania sàpiga com actuar en diferents àmbits, com, per exemple, comerços, centres escolars o camps de futbol. La presidenta és Marga Proens.
Amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop, fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals.
El tema de la saturació turística es posa avui damunt la taula a la plaça de la Catedral de Ciutadella.
En un sopar a la fresca organitzat per Via Menorca i el GOP, amb l'objectiu també de recuperar els espais públics per a residents.
I la nit de l'eclipsi acaba amb un jove mort a Eivissa.
L'autòpsia confirma que el consum de drogues estaria darrere de l'aturada cardíaca que va patir el jove de 25 anys d'origen irlandès.
I a Eivissa també els bombers han hagut d'actuar de nou avui de matí per un incendi que s'havia revifat a la nau de la Fundació de Xalles al polígon de Montecristo.
El foc ha quedat definitivament controlat a les 8 i quart. Joan Carles Palerm és tècnic de la Fundació de Xalles.
Els bombers van tenir que treure-ho tot per poder assegurar-se de que no prenia hores més tard. I sí que sabem que per un veí que a les 6 del matí ha hagut una revivada, una revisculat, i han tingut que tornar els bombers a donar-li un últim toc, no?
I un dia més, mirant cap a Ceuta.
A la plana internacional, la Terra ha descarrilat un tren el segon en més de 24 hores. De moment, no s'han de lamentar víctimes, l'incident arriba després que hi ha un altre tren descarrilés i deixés una vintena de persones ferides.
I en el cas dels esports, el Real Mallorca s'estrena demà a segona divisió. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre, ho farà Somos a les 9 i mitja del vespre davant d'un Real Valladolid que ja és a Palma amb 24 jugadors, dels quals només 15 estan inscrits avui. No cal dir que el Mallorca és el principal favorit de la categoria a tornar de nou a primera divisió.
Gràcies, Toni Tenerife. Tornem amb tu passades les 7 i mitja en aquest informatiu vespre, i ara anem a veure què ens depara el temps. Setmana interessant meteorològicament parlant. Passam d'un raig verd a un avís groc, ara tenim el cel blau, i ja només ens falta la fitxa vermella, que millor que no, perquè no sol ser bon senyal. El cas és que demà totes les illes entren en prealerta davant el risc de torrentades i danes, com cada any. I ara mateix, el nostre meteoròleg, Dani Capó, ens aclarirà si han de passar molta pena. Dani, bon vespre.
Bon vespre. Bé, de moment, grans danes no se'n veuen a la vista, però demà hi haurà alguns matisos en la previsió. Una previsió que avui ens ha deixat un dia bastant tranquil i molt càlid, ja que hem tornat a fregar un dia més als 40 graus. Demà pot baixar qualque grau la temperatura, però segurament la notícia la tindrem al cel, amb alguns núvols d'evolució que poden créixer cap a migdia, principalment a punts interior de Mallorca, on és probable que també arribin a deixar alguns ruixats, que serien locals, però que també poden ser alegres i venir acompanyats de tempesta. En canvi, el dematí, ja a partir de mitjan cap vespre segurament veuríem bastant el sol. El vent, per la seva part, bufarà fluix, ho farà direcció variable, per tant, a la mà no esperant grans complicacions i trobarem una situació bastant tranquil·la.
Gràcies, Dani. Bon cap de setmana. I en cultura, per si encara no teniu plans, en una hora el ballet del Teatre de l'Òpera Nacional de Kiev torna a l'Auditorium de Palma amb un clàssic dels clàssics, del repertori de dansa al Llac dels Cignes de Tchaikovsky.
El director i fundador de la formació, Viktor Ichchuk, afirma que la dansa clàssica és un art en evolució contínua i cada vegada més complicat.
La tècnica del ballet cada any mejor, mejor y mejor. Y más difícil, más difícil, más difícil. Es increíble porque clásico es un bailo que tiene todos los movimientos, ¿sabes? Y es increíble imaginar que es posible cambiar algo. Pero sí, cada año más difícil.
Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Victòria Morell, Francesc Camàs, Facundo Tenaglia, al control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Set i sis minuts. Encetam aquest informatiu als aeroports de Balears que afronten aquest cap de setmana una intensa activitat coincidint amb el pont del 15 d'agost. Son Sant Joan concentrarà 3.155 moviments entre avui i diumenge, en dissabte com a jornada de més trànsit, a més de 1.080 operacions programades.
A Eivissa hi ha previst 1.350 moviments durant els 3 dies, mentre que a Menorca se'n compatibilitzen 574. En total, els 3 aeroports de les Illes sumaran més de 5.000 moviments entre avui i diumenge, entre arribades i sortides. I si ho comparam amb l'any passat, el trànsit es manté en nivells molt similars. A Palma, aquest cap de setmana es faran 11 operacions menys. A Eivissa també hi ha una lleugera baixada, mentre que a Menorca registra una activitat semblant a la del 2025. A més, aquest cap de setmanes mantenen els controls fronterers als passatgers procedents d'Itàlia. Des del 8 d'agost, més de 3.000 viatgers arribats d'aquest país han estat identificats a Espanya.
I precisament per saber com va aquest moviment a Sant Joan a les portes d'un cap de setmana d'operació sortida, però també de retorn de vacances. Anem ara fins a l'aeroport de Palma, Llalles, Victòria Morell. Victòria, com és l'operativa avui a Sant Joan i quin ambient hi ha a l'aeroport en aquest inici del cap de setmana llarg?
Bon vespre, ja ho deu. Avui l'aeroport de Palma viu una jornada especialment intensa coincidint amb l'inici del pont del 15 d'agost. En aquesta jornada no s'ha registrat cap cancel·lació ni cap incidència destacable. Aena, les demores a l'acumulació de trànsit al llarg del dia, prèvia d'estiu com és la del pont amb una elevada activitat i descarta que estigui relacionat amb problemes operatius o en condicions meteorològiques adverses. A la terminal, mentrestant, l'ambient és tranquil, tot i l'elevada afluència de viatgers, i és que aquest cap de setmana coincideix en dues realitats, el qui tot just comença les vacances amb alegria, il·lusió i, en alguns casos, també amb ganes d'escapar-se de les altes temperatures.
Bon anam de 2 dies a Bilbao. A més, hi fa poquet de frescató.
Pues ahora vamos a Madrid, dormimos allí y mañana cogemos un vuelo a Miami y vamos a Orlando en coche. 4 horas.
Contentos ya por acabar el trabajo y descansar un poquito. Y nada, pasarlo muy bien y disfrutar.
Però mentre tot just els dies de descans per avui
tenim problemes amb aquesta connexió. Aquestes dues setmanes són les darreres que queden per molta gent de vacances i per això aprofiten per viatjar. Per tant, aquesta darrera operació sortida pels que hagin pogut demanar vacances aquest estiu l'aprofitaran mentre l'augment de pressió de gent al mes d'agost a l'aeroport s'ha notat, com ens explicava la companya Victòria Morell. D'altra banda, l'aeroport de Palma ha obert avui un nou accés al mòdul Interilles. Amb aquesta reforma es pretén oferir un servei diferenciat per als passatgers que utilitzen de manera habitual aquestes connexions per als seus desplaçaments dins l'arxipèlag.
La reforma s'emmarca en el projecte de remodelació de l'aeroport de Palma, que té una inversió total de 559 milions d'euros i que afronta enguany la seva última fase d'execució. A més del nou accés al mòdul, les obres de l'aeroport de Palma inclouen la posada en funcionament d'un nou control de seguretat, una nova zona comercial i la transformació de l'àrea exterior d'arribades, que incorpora una passarel·la per als vianants que connecta la terminal amb la primera planta de l'aparcament.
I no deixem l'aeroport, perquè Comissions Obreres i l'empresa de Handling Swissport han arribat a un acord que permet desconvocar les quatre jornades de vaga previstes a l'aeroport de Palma. El pacte s'ha signat avui, aquest divendres, davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes.
Entre els compromisos hi ha el d'ampliar les jornades laborals fins al màxim possible, tenint en compte l'estacionalitat, millorar la planificació dels torns i els dies lliures i revisar les taules salarials perquè s'ajustin al conveni del sector, inclosa l'aplicació de l'IPC del 2026. També es revisarà la situació dels treballadors subrogats procedents de Grand Force per corregir possibles diferències salarials i s'obre la porta a negociar nous complements com un plus de multifunció per al personal de passatgers. Comissions Obreres valora positivament l'acord, però adverteix que és només un primer pas i que ara s'haurà de garantir el compliment dels compromisos adquirits. El sindicat havia mantingut la convocatòria de vaga després que UGT arribés a un acord diferent amb l'empresa el passat 31 de juliol.
Per cert, que la Conselleria de Treball ha tornat a reclamar anar a la reobertura immediata de la cantina com a espai en què els treballadors es puguin protegir de les altes temperatures en plena temporada estival.
El gestor aeroportuari mostra una predisposició positiva a la petició de l'executiu i, segons ha comunicat l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, assegura que fa feina a fi d'adequar les instal·lacions per habilitar la cantina com més aviat millor.
I davant tot això, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha posat en marxa avui una campanya perquè Aena deixi de gestionar els aeroports de les Balears. Una recollida de signatures que durarà tres mesos i que pretenen dur al Parlament. Neus Pericàs.
Sota el lema Fora Aena dels nostres aeroports es reclama aquesta desprivatització. L'entitat critica el model centralitzat de l'ens aeroportuari i denuncia, entre altres qüestions, la saturació de Son Sant Joan, les tarifes, la pressió sobre els treballadors i el model comercial de les terminals. A la web foraena.cat es recolliran signatures per traslladar aquestes peticions al Parlament. Ho explica el president de l'Assemblea, Jaume Sastre.
Nosaltres el que volem és que això ho controli la societat civil de les Illes Balears, com per exemple el model alemany, que tant els ajuntaments com els landers tenen veu i vot i són els que marquen la política.
L'Assemblea també qüestiona la privatització parcial d'Aena l'any 2015 i defensa que per a un territori insular els aeroports són una infraestructura estratègica i essencial.
I una illa no tenim aves, això és la nostra porta d'entrada. És bestial que un servei públic posi per davant els dividends del 49% i des d'aquest gran fons de voltors que se'n toquen el nas de la nostra situació.
La recollida de firmes ja és oberta i es mantindrà activa fins al novembre. Durant aquest temps, l'Assemblea vol donar a conèixer la seva proposta i recollir suports per reclamar un canvi en el model de gestió aeroportuària de les Illes.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I un dia més el turisme centra l'actualitat de les Illes i en aquest cas el missatge de la pintada que ha aparegut avui a la seu de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports a Palma i on es podia llegir El turisme mata.
Una actuació que ha estat desqualificada pel conseller Jaume Bauçà, qui llançava aquest missatge als autors i per extensió a tothom qui protesta contra la turistificació massiva.
Aquestes pintades l'únic que fan és deslegitimar qualsevol manifestació que hi pugui haver pacífica. Per tant, més enllà de no compartir el missatge que se'ns ha posat avui a la Conselleria de Turisme, perquè creiem que el nostre principal motor econòmic és una història d'èxit d'aquestes illes dels darrers 70 o 80 anys, crec que flac favor fan a tots aquells que se manifesten i demanen actuacions dins àmbit turístic.
És la segona vegada que apareixen pintades d'aquest tipus a la conselleria, després que fa poc més d'un any Arran Mallorca escrivís culpables de la nostra misèria.
No només a Mallorca, el tema de la saturació turística es posa avui damunt la taula a la plaça de la Catedral de Ciutadella en un sopar a la fresca organitzat per Via Menorca i el GOP, amb l'objectiu també de recuperar els espais públics per a residents.
La gent ha de dur el seu menjar i beure i també camisetes amb el lema Fartes. Es tracta d'un sopar comunitari contra la saturació que, diuen, provoca el model econòmic actual centrat en el turisme i l'augment de pressió humana amb els recursos naturals de l'illa tensats. L'aigua que es gasta durant l'estiu, la demanda d'energia elèctrica i una recollida de fems que també, diuen, que es veu superada. També es farà un gran joc comunitari semblant a un bingo amb temàtiques com la dels habitatges, que no són assequibles per als residents, la precarietat laboral i les dificultats per trobar aparcament per l'entrada de vehicles de fora i cotxes de lloguer.
I és que el turisme, la població flotant, consumeix més recursos i genera més residus. De fet, prop del 40% dels residus que es generen a les illes en un any provenen de l'activitat turística. La fracció que més augmenta és l'orgànica i ho fa sobretot els mesos d'estiu, que és quan es triplica.
Tirme ha rebut el 2025 un 9% més de residus que el 2024. Això sí, el 100% d'aquests s'han reconvertit. De fet, Mallorca té abocament zero des de 2010. L'empresa de gestió de residus vol que tota la comunitat aconsegueixi aquesta fita ben aviat. És Antonio Pons, director general de Tirme.
Somos la primera, el primer territorio en tener vertido cero, ya desde 2010. Ese fue un hito importante, el primer territorio en España en conseguirlo y uno de los primeros incluso en Europa.
Ara fem una petita pausa i tot d'una vos explicam en què consisteix el pla de ple alerta davant el risc de torrentades i danes.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 17 minuts d'aquest 14 d'agost. I heu de saber que demà dissabte totes les illes entren en prealerta davant el risc de torrentades i danes. És per això que el govern ha activat el pla Inumbal en fase de prealerta. Els equips d'emergències estan coordinats i preparats. De fet, aquest cap de setmana ja podria haver-hi pluges i tempestes d'intensitat considerable, tot i que serà a llocs molt puntuals. Val a dir que aquesta situació d'alerta coincideix amb l'avís d'altes temperatures a l'arxipèlag i l'alt risc d'incendis. Darrere de tots aquests fenòmens, els experts tenen clar que es troba el canvi climàtic.
Govern i serveis d'emergència han revisat els mecanismes de coordinació, prevenció i resposta davant possibles episodis de pluges intenses i inundacions. En aquest sentit, la presidenta del govern, Marga Provenç, ha destacat el conveni de col·laboració amb l'AEMET, l'impuls dels plans d'emergència municipal. També dels plans d'actuació local, la neteja dels torrents, l'ampliació de la xarxa de Tetra i les campanyes i protocols d'autoprotecció.
Recordem que el risc zero no existeix i que amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals. Augmenta el risc de tempestes més virulentes, de les conegudes com a danes.
L'Observatori de Riscos Naturals de les Balears, RISCVAL, apunta que les condicions atmosfèriques d'aquest estiu poden complicar la temporada de pluges. Miquel Tomàs és tècnic de RISCVAL.
Enguany tenim puntura és punt afegit de... Si ja el risc és elevat tots els anys, enguany puntura tenim aquest punt afegit de que tenim la temperatura de la mà molt elevada i això pot fer que si ens arriba un embossament d'aire fred, les precipitacions puguin tenir un caràcter més intens de lo que seria esperable altres anys, generant respostes que podrien ser més contundents.
A més, les temperatures nocturnes de manera prolongada molt elevada, fet que contribueix encara més que es puguin produir fenòmens intensos.
Risbal monitora gairebé tots els canals d'aigua de les Balears. L'objectiu és donar una resposta ràpida davant una situació de perill, com són les torrentades. Empren tecnologia de darrera generació que podria millorar-se amb la coordinació d'altres institucions.
I sí que hi ha coses que ens podrien ajudar a millorar una mica. Per exemple, que se millorassin les imatges de radar d'AEMET, en la freqüència que se serveixen aquestes imatges, que ara, per exemple, tenen un petit retras de 30-40 minuts.
Els drets vulnerables a petit torrentades són les denominades zones ARPSI. El torrent de Navàrbara i el torrent Gros de Palma o el torrent de Ses Planes de Sant Llorenç són punts que estan especialment vigilats per Risbal.
El mes que ve, per cert, començaran les obres per ampliar la bassa de recollida d'aigua al costat de la carretera de l'aeroport d'Eivissa, que és, a més, un dels punts més afectats per les danes a les Pitiusses. Feines que ajudaran a drenar l'aigua amb més eficàcia. El govern, Gemma Guasp, invertirà 3 milions d'euros en total.
La carretera de l'aeroport és un dels punts més conflictius a Eivissa en cas de pluges intenses. Des de les danes de l'any passat, el govern ha estat treballant en un projecte que pretén evitar que es torni a repetir la situació. La previsió és que el mes que ve comencin els treballs per ampliar la bassa de recollida d'aigua a aquest punt. José Luis Mateo es conseller de Territori.
La previsión de que comiencen esas obras será en septiembre de este mismo año y posiblemente en 3 meses ya tendremos hecha la excavación de esa futura gran balsa de recogida de las aguas. Y vuelvo a repetir, a partir de ahí se va a trabajar también en la mejora del canal de la zona del polígono y luego en la propia evacuación de la balsa.
D'altra banda, els ajuntaments de Sant Josep i Eivissa, els municipis més afectats per les danes de setembre i octubre passats, han avançat la neteja d'embornals per millorar l'evacuació d'aigua de pluja. Escoltam Jordi Gribé, regidor de Medi Ambient d'Eivissa, i després Felicia Bocú, que és també regidora de Medi Ambient, però a Sant Josep.
Com la situació climatològica és una mica inestable i canviant, aquest any s'ha decidit avançar unes 3 setmanes la neteja d'embornals i la resta de sistema d'evacuació d'aigües pluvials.
Para poder tener a punto los embornales y limpiarlo todo.
Els consistoris han començat també amb la neteja de torrents. La setmana que ve, el d'Eivissa farà neta la part del torrent de Sallavanera en el seu pas per l'edifici Brisol, un dels punts més conflictius. També s'iniciaran obres per millorar el drenatge a l'avinguda 8 d'agost.
Tot això quan demà farà 2 anys d'una de les torrentades més destructives, aquest cas a Menorca. Els municipis més afectats van ser a la Joies Mercadal, que ja han esborrat totalment els danys causats per l'aigua. En té la informació Blai Barber.
La dana del 15 d'agost de 2024 va deixar nombrosos danys al municipi d'Es Mercadal. Els veïns, des de les finestres de casa seva, van veure com el torrent es desbordava i ho arrasava tot. L'aigua va rompre els ponts, alguns vehicles van quedar enganxats i el fang va entrar dins les cases. Molts mercadalencs van veure com quedava destrossat el seu mobiliari. Es va arribar a més de 200 litres per metre quadrat. La força de l'aigua també va deixar molts desperfectes al camp de futbol d'Es Mercadal i al camí de Tramuntana. Els carrers del centre semblaven rius per on baixaven taules i cadires. Alaior va ser l'altre municipi que va patir greus danys per la dana del 15 d'agost. Els accessos a la barriada de Cal en Busquets van quedar totalment inundats i es van haver de rescatar ocupants de vehicles. Es Plans, una zona inundable del municipi al costat de la carretera general, va quedar negat per l'aigua amb rescats de la Guàrdia Civil en helicòpter per treure la gent dels terrats. La platja de Cal en Porter de Alaior, en aquest episodi extrem, també va quedar irreconeixible i va tardar molts mesos a recuperar el seu aspecte.
Parlem ara de danes i de temporals, però també és important en relació a això prendre mesures contra la sequera. En parlarem a continuació.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
De sequera en parlam ara a les 7:24, perquè deia aplica des d'avui restriccions d'aigua. Els talls de subministrament no afecten el nucli urbà del poble, sinó el nucli de Llucalcari i el seu entorn, com són Sempaltada, les coves de Can Puigcerver i la Cala. Una limitació que s'aplicaran els dilluns, els dimecres i els divendres, sense data d'aixecar per ara aquestes restriccions. Els veïnats critiquen la falta de mesures i recursos per poder acumular millor l'aigua de les pluges a l'hivern al Batlle de Deià. Joan Ripoll ha explicat en declaracions a IB3 Ràdio que aquestes mesures restrictives afecten també l'hotel La Residència, ubicat a les zones de limitació d'aigua i que en té un consum d'uns 20 metres cúbics d'aigua al dia.
Cada aigua, els aquífers de cada vegada estan arreu de tota Mallorca, de cada vegada estan més esgotats. I la poca precipitació que tenim al llarg de l'any pues no ajuda a que se puguin recuperar. I crec que de cada vegada hem de tenir més en ment de que mos anem quedant sense aquest recurs tan important com és per la vida.
Els residents entenen els talls de subministraments, encara que també són crítics i apunten precisament a enfortir les restriccions per a les grans residències que hi ha al poble, com també per als hotels i les pensions del nucli urbà.
Natural que hi hagi restriccions, fa falta aigua, però també hauríem de tenir en compte no donar tant de permisos per piscines.
Molt malament. Se queixen molt de que han de dur aigua, de que l'aigua val molt, de que duen 7 o 8 camions d'aigua diaris, però és que l'aigua la paguen tots. No mos descompten que han rebut ni mos lleven res. Si cada turista que ve li fessin pagar 50 euros d'aigua en els hotels, a les cases de lloguer vacacional, tindrien dobles per carregar depòsit.
Estic d'acord, però també troc que els grans hotels haurien de subministrar més la seva aigua.
Evidentment, quan tu planifiques una urbanització o una zona que se faran X habitatges, has de pensar que aquests X habitatges consumiran aquesta quantitat d'aigua. I si no disposes d'ella, doncs has de posar recursos a la forma d'aconseguir-la. No sé si són desalinizadores, no sé si és modificar la forma dels aqüífers com se tenen, no ho sé quines.
Dels 3.500 metres cúbics d'aigua que consumeix a la setmana aquest municipi de la Serra de Tramuntana, un 35% arriba en camions i només a les zones restringides en gasten 250 metres cúbics cada setmana.
I no ens movem de la Serra de Tramuntana perquè Esporles, concretament a les urbanitzacions de Serrotgetes i Jardín de Flores, s'ha aprovat l'execució d'un nou pou per reforçar el subministrament d'aigua.
L'Ajuntament d'Esporles ha rebut la resolució favorable de la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear, que autoritza l'execució d'un nou sondeig a la finca de Ses Rotgetes. L'actuació preveu una perforació subterrània d'un màxim de 280 metres de profunditat. L'objectiu és substituir l'antic pou municipal que va quedar inutilitzat a principis de juny del 2023 a causa d'una tempesta. El balde d'Esporles, Josep Ferrà, celebra l'autorització.
Des de l'Ajuntament estem molt satisfets, molt contents d'haver rebut aquesta notícia, de poder tenir l'autorització per part de la Direcció General de Recursos Hídrics per poder fer aquest sondeig nou i poder fer aquest pou el més aviat possible.
Els veïnats també es mostren contents, tot i que lamenten la tardança. És Maurici González, president de l'Associació de Veïnats de Jardín de Flores.
S'ha torbat molt. Això ja fa 3 anys que estaven pendent d'aquest pou. I, claro, i les restriccions cada any. Però aquest any ha estat horrorós. Ha estat horrorós perquè hi havia qualque vial, que no havia sobretot vial nou, que no sé quant de dies va estar sense aigua. Estiren contents, el veïnat.
L'Ajuntament recorda que, malgrat que l'autorització administrativa permeti iniciar els treballs de perforació, el consistori no podrà incorporar directament l'aigua a la xarxa municipal fins que no es facin les proves pertinents i s'avaluï l'impacte ambiental. Les obres tenen un termini màxim d'execució d'un any i l'Ajuntament ja ha anunciat que publicarà la licitació del projecte tan aviat com es pugui.
Mentrestant, la Comissió de Seguiment per Sequera de Ciutadella ha posat avui el focus en el consum d'aigua al camp, com explica Clara Lorduy.
Com ha explicat la batllessa de Ciutadella, un dels principals problemes del municipi és que desconeix quin és el consum d'aigua del sector agrícola, perquè moltes explotacions no disposen de comptadors als pous rurals. Aquestes són les paraules de Maria Jesús Begur.
L'Ajuntament, en desconeixem totalment els consums que es poden produir és el sector agrícola. I aquí sí que fer una crida en els pagesos. Ciutadella també es veu que és el municipi on tenim els llocs més grossos en les extensions, en global, extensions de terreny més grossos, i tots hem vist tanques regant-se al migdia. Vull dir, això no pot ser.
Mentrestant, l'Ajuntament fa feina per reduir les fuites de la xarxa que suposen prop d'un 20% del consum d'aigua i en una ordenança que permeti aplicar restriccions i sancions. A la comissió reunida avui, el sector hoteler s'ha compromès a vigilar el rec dels jardins i planeja emprar aigua reutilitzada per netejar les piscines. El GOP Menorca ha insistit precisament en la importància de reforçar el control dels grans consumidors davant d'una situació de sequera que consideren especialment greu.
Per tot plegat, l'Ajuntament fa una crida a les explotacions agrícoles, especialment les de més dimensió, perquè compleixin les mesures d'estalvi i evitin regar durant les hores centrals del dia.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, moment de repassar els principals titulars perquè comença l'operació sortida i tornada del pont del 15 d'agost amb els aeroports de les Balears preparats per un cap de setmana d'intensa activitat. Només entre avui i diumenge els tres aeroports de les Illes tenen programats més de 5.000 moviments entre arribades i sortides.
Son Sant Joan concentrarà la major part del trànsit amb 3.155 operacions i dissabte serà el dia de més activitat, amb 1.088 moviments previstos. A Eivissa n'hi haurà 1.350 i a Menorca 574, un volum de trànsit molt semblant al de l'any passat. Per alguns comencen les vacances, mentre que per altres és moment de tornar.
Contentos ja por acabar el trabajo y descansar un poquito y nada, pasarlo muy bien y disfrutar.
Vamos con depresión, la huerta ya es un poquito jodida, pero bueno, bien, la verdad que ha sido una semana buena.
El sindicat Comissions Obreres i l'empresa de Handling Swissport han arribat a un acord, per cert, que permet desconvocar les quatre jornades de vaga previstes precisament a l'aeroport de Palma.
El pacte s'ha signat aquest divendres davant el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears. La representant sindical de Comissions Obreres de Swissport, Carmen Martínez, celebra els avanços assolits, tot i que assegura que cal continuar treballant en el conveni col·lectiu.
Hemos conseguido poner encima de la mesa y recoger compromisos sobre cuestiones que afectan directamente a condiciones laborales y económicas de la plantilla, como las ampliaciones de jornada, la máxima contratación, la situación del personal subrogado, que tenía como garantía una serie de condiciones y no se estaban cumpliendo, y la revisión de las condiciones salariales.
I el govern activa demà el pla inumbal davant l'arribada de l'època de danes, tempestes i possibles inundacions.
Han preparat diferents protocols amb l'objectiu que la ciutadania sàpiga com actuar en diferents àmbits, com per exemple comerços, centres escolars o camps de futbol. És la presidenta de l'executiu, Marga Proens.
Amb els indicadors que tenim, com és aquesta temperatura de la mà, les danes, com les que vàrem viure fa 2 anys a la Comunitat Valenciana o les que vàrem viure més a prop fa un any a Eivissa, seran cada vegada més habituals.
I el tema de la saturació turística es posa avui damunt la taula a la plaça de la Catedral de Ciutadella.
En un sopar, la fresca organitzat per Via Menorca i el GOP, amb l'objectiu també de recuperar els espais públics per a residents.
En Crònica Negra, la nit de l'eclipsi acaba amb un jove mort a Eivissa.
L'autòpsia confirma que el consum de drogues estaria darrere de l'aturada cardíaca que va patir el jove de 25 anys d'origen irlandès.
I a Eivissa també, els bombers han hagut d'actuar de nou avui matí per un incendi que s'havia revifat a la nau de la Fundació de Xalles. Ha estat el polígon de Montecristo.
El foc ha quedat definitivament controlat a les 8:15. Joan Carles Palerm és tècnic de la Fundació de Xalles.
Els bombers van tenir que treure-ho tot per poder assegurar-se de que no prenia hores més tard. I sí que sabem que per un veí que acabat les 6 del matí ha hagut una revivada, una reviscolat, i han hagut que tornar els bombers a donar-li un últim toc, no?
I un dia més, miram cap a Ceuta.
Les autoritats es preparen davant una possible nova entrada massiva de migrants anunciada per demà a través de les xarxes socials, mentre centenars de menors continuen en una situació crítica als carrers. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha negat que les nines estiguin desateses.
Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se está produciendo una situación como la que usted comenta.
I a la plana internacional, a Anglaterra ha descarrilat un tren al segon en menys de 24 hores.
De moment, no s'han de lamentar víctimes. L'incident arriba després que ahir un altre tren descarrilés i deixés una vintena de ferits.
I ara, 7:34, arriben els esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
I arriba l'hora de la veritat pel Real Mallorca. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre. Demà comença la Lliga per al conjunt mallorquinista. Una experiència diferent, ja que tornen a competir a segona després de 5 temporades consecutives a primera divisió. I a priori és un dels candidats al retorn per la via ràpida a la màxima categoria de futbol espanyol. El primer test, amb nota, el tendrà a partir de les 9 i mitja del vespre de demà dissabte davant un Real Valladolid en situació crítica, que ja és a Palma amb 24 jugadors, dels quals només 15 estan inscrits avui. El tècnic Fran Escrivá afronta aquesta circumstància en resignació.
Yo lo he preparado con la idea de contar con todos. Puede ser que algún jugador no lo tenga, pero yo lo, como eso no lo sé exactamente ahora quiénes van a estar y quiénes no, lo he preparado exactamente igual. Es decir, pese a tener alguna ausencia, hemos ganado, pues sería estupendo. Pero si no se da el resultado que queremos, no me van a oír excusas de ese tipo.
Dit això, no deixa de ser un ets primer, un clàssic de la competició que tal vegada també estarà al ventall de favorits de cara al retorn a primera. Així ho considera el tècnic local Luis García, que sap molt bé d'acabar aquesta segona divisió.
No tenga ninguna duda de que va a ser muy difícil, de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar el partido adelante, estar muy atentos, construir de manera adecuada, defender muy bien balón parado. Vamos a tener que hacer un partido redondo para poder ganar. Nadie durante las 42 jornadas, os garantizo, nos va a regalar ningún partido. Vamos a tener que ganarlo nosotros y el resultado va a ser consecuencia de lo que hagamos en el terreno de juego.
El de demà serà un partit de màxim respecte entre dos equips que han modificat moltes de les seves peces i que esperen donar el millor de si a les seves circumstàncies. Luis García i Fran Escrivá a la prèvia del partit.
Queremos ser un equipo valiente, un equipo que trate de ser protagonista, pero que a la vez entienda los momentos de los partidos. No podemos obviar la capacidad de los rivales, la dificultad de la categoría, y va a haber momentos complicados, va a haber momentos que vamos a tener que sufrir, que defender bien, que estar juntos, que estar unidos, porque la categoría te lo va a exigir y hoy en día el fútbol en sí te exige ser muy completo.
Y no es una plantilla nueva, sino me refiero a jugadores ya con mucha experiencia en primera y en segunda división, los centrales, me refiero, es que en todos los lados tiene jugadores de mucho nivel, por supuesto en el medio como Orlanes, Jarder, Pablo Torre, jugadores de mucho nivel, y arriba yo creo que se han reforzado también muy bien. La verdad es que creo que es una muy buena plantilla, no tengo ninguna duda, con independencia, que nuestra primera y única idea es ganar, pero sí que no tengo ninguna duda de que va a ser uno de esos equipos que va a estar entre esos 6 primeros. Eso sí que no la tengo.
Un partit de demà que pot marcar el camí del que serà una temporada llarga i dura en 42 partits només a la fase regular. De la primera jornada a segona, per cert, avui s'avança un partit. A les 8:30, Real Sociedad B, Castelló. I per tancar el bloc del Real Mallorca, un missatge de l'exvermer Johan Mojica, i que ya se sent 100% del Getafe de toda la vida.
Hola mi gente, soy Johan Mojica y es un verdadero placer poder estar aquí en Getafe con muchas ganas de compartir con todos ustedes, de estar con todos los azulones. Dios los bendiga, espero verlos pronto y bueno, aquí vamos a empezar a seguirnos.
Un dels clàssics de l'estiu balear, el Trofeu de l'Agricultura, juga des de les 7 al Poliesportiu Municipal de Sa Pobla amb l'enfrontament entre el Poblense i el Atlètic Balears. Un partit en què l'actual tècnic blanquiblau, Òscar Troya, torna al que va ser el seu santuari per un espai de 10 temporades, Sa Pobla. Sens dubte, un moment molt especial, el que està visquent precisament a la localitat mallorquina. Miquel Bernassa Molondro és el president del Poblense.
Òscar Troya, agrair-li que hagi estat tots aquests anys amb el Poblense, un
una gran persona, un gran entrenador i un gran amic del Poblense, i en especial el meu, el Lee de Gitch, tot el sort. Igualment, que quatre jugadors nostres se n'han anat a l'Atlètic Balears, i també desitjar tota la sort del món a tots ells.
Un trofeu en què enguany no serà present un habitual a sa Pobla, al Real Mallorca.
Mallorca se va començar amb ell, i quasi te diria que potser ha vengut 35 o 40 vegades. I enguany, en planificació que va fer el Mallorca, no ha estat possible que vengués. I bé, contactàrem amb l'Atlètic Balears, que diguem que és el segon equip que poden dur aquí millor perquè aquest trofeu sigui interessant.
A més del trofeu de l'agricultura, també juga a la mateixa hora que sa Pobla, l'Uda Eivissa, penya esportiva, l'Estadi Can Misses, en partit de preparació. També disputa des de les 5 i mitja la final de la fase autonòmica de la Copa Federació entre Porreres i Societat Esportiva Eivissa. Marcador, temps de descans de Porreres 1, Societat Esportiva Eivissa 0. I un darrer punt pel que fa a la segona federació. El Castelló B passa del grup 2 al grup 3 i serà rival dels 4 equips balears de la categoria. Atleti Balears, Mallorca B, Poblense i Penya Esportiva. A Futbol Sala hi ha avui un partit amistós del Tet i Lutze. Els dos darrers finalistes de la Champions, Palma Futsal i Sporting de Portugal, jugaran a partir de les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal, el trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume. I un dels que hi participaran serà el seu capità, Carlos Barrón, que ja suma amb l'enguany 14 temporades al club. Ell parla del fet que avui tornin a jugar on va començar tot.
Yo creo que volver a los orígenes, ¿no? Nació ahí nuestro club. Ya hemos jugado algún torneo de con esta Balear, Miquel Jaume, ¿no? Creo que, si no recuerdo mal, jugamos contra Corinthians. Yo creo que cada vez que vamos allí es para jugar un buen torneo, y ojalá que sea como aquel que recuerdo contra Corinthians que ganamos, así que esperemos esta noche levantar ese título.
Son declaracions fetes a Esports3 per un Carlos Barrón que valora amb optimisme la plantilla confeccionada per enguany, en què es manté el gruix de la passada temporada.
Al final, cambiar tantos jugadores, ahora lo que te viene bien es eso, trabajar con un grupo que ya has trabajado el año pasado, pues eso, hay mucho tiempo ganado. Al final, el año pasado, a mitad de temporada, pues nos íbamos conociendo y mucho tiempo, muchas sesiones juntas, y prácticamente julio se anotó el único nuevo.
I ara, parlant de Cistella, el Fibui Palma vol premiar la fidelitat del seguidor. D'aquesta manera, Guillem Boscana, president del club, ha avançat que els socis que renovin el carnet d'abonats pagaran el mateix preu que la temporada passada. Els nouvinguts tindran un 10% més pel que fa a l'exercici anterior.
Hem intentat afavorir en el màxim en el soci fidel, en el soci de tota la vida, en el soci que sempre ens ha acompanyat. I la primera cosa que hem decidit, o que vàrem decidir, és que els preus de la temporada 26-27 per socis que ja ho eren l'any passat, és a dir, per socis que renoviguen, seran exactament els mateixos.
A la campanya de bonats també hi era present el director esportiu Martí Josep Vives. Amb 7 incorporacions i només 5 jugadors de l'any passat, reconeix que està molt satisfet per com ha anat la confecció de l'equip per enguany.
Hem tingut la sort de que un mercat, el que nosaltres hem cercat, el que nosaltres ens ha agradat, el que nosaltres hem anat a per ells, i ells, els jugadors, han vist que nosaltres érem una bona opció per ells, per tant, ha anat tot rodat, i no hem necessitat esperar a ningú, no hem necessitat esperar a trobar un jugador que entrés dins el perfil, perquè tots que han entrat dins el perfil eren els jugadors que volíem, i estic molt content per això.
D'altra banda, Palmer Basket ja té una nova incorporació, la de Desai Mingo, base nord-americà, 24 anys i 1,97 d'alçada, provet dels Charlotte 49ers de la NCAA. I ja per tancar el bloc del bàsquet, cal destacar que la 6a edició del Ciutat de Mó tindrà també un cartell de luxe en bàsquet Menorca com a equip anfitrió i un dels projectes més emergents de l'Eurolliga, el París Basketball. El partit que de segur complirà les categories del pavelló Menorca es jugarà divendres 4 de setembre. Amb aquest punt del deixem. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni Tenerife. Fem una petita aturada, però no partiu, perquè tot d'una tornem en la Crònica Negra, la darrera hora a Ceuta i el món, i vos proposam plans molt interessants pel cap de setmana.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 45 minuts, encetam la Crònica Negra. Calvià, hospitalitzada en estat greu una dona després d'ofegar-se a la platja Oratori de Portals.
Els socorristes l'han rescatat de l'aigua en situació de parada cardiorrespiratòria. Després de practicar-li maniobres de reanimació, la dona ha recuperat el pols i ha estat traslladada a l'UCI de Son Espases amb pronòstic crític.
I un menor ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases també per un politraumatisme, en aquest cas després de saltar l'aigua des d'una alçada de 8 metres a Calabarques.
Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els bombers, dues unitats de suport vital avançat del SAMU 061 i l'helicòpter Samilana.
També, malauradament, es notícia la mort d'un jove irlandès de 25 anys a Sant Antoni. Va ser durant l'eclipsi de dimecres, després d'haver consumit diverses drogues que li causaren una aturada de la qual no es va poder recuperar Alberto Ferrer.
Tot va passar al voltant de la mitjanit, mentre a la platja de Serenal es celebrava un festival de música electrònica i precisament va ser personal sanitari que tenia aquest esdeveniment el que li va prestar la primera atenció al jove que, segons confirma la Guàrdia Civil, estava de bars per la zona. Una patrulla va arribar quan el jove patia hipertèrmia i rígides a les extremitats. Se'l va intentar estabilitzar a la clínica Galeno, que es troba a la vora, i va morir quan s'intentava el seu trasllat a l'Hospital Can Mises. L'autòpsia ha confirmat que la mort hauria estat per ingesta de diverses drogues, segons han informat des de l'OPC de la Guàrdia Civil. Sant Antoni informava d'una mort per aturada cardíaca a l'avinguda Doctor Fleming en una breu línia al final del balanç d'incidències durant l'eclipsi que va emetre ahir a darrera hora del vespre.
I la Policia Nacional ha detingut tres joves després de desarticular un punt de droga a la Soledat que funcionava a les 24 hores del dia.
El cos ja havia fet una inspecció al mateix immoble fa una setmana. El segon escorcoll es va fer després de detectar que hi seguien arribant consumidors. Per dificultar l'accés s'hi havia instal·lat una porta blindada i també hi havia un desguàs per desfer-se de les substàncies. Durant l'escorcoll, els agents van descomissar diners en efectiu i més d'un quilo de drogues.
I més qüestions, perquè l'incendi que va tenir lloc a Llora Baixa a la nau de la Fundació de Xelles d'Eivissa ha revifat avui de matí. A les 6, concretament, s'ha avisat emergències i en poc més d'una hora estava completament apagat, David Ventura.
Quan l'incendi semblava que ja estava extingit, un vasí ha avisat al 112 que el foc havia reviscolat. Dos camions de bombers han tornat al polígon de Montecristo, on es troba la nau de la Fundació de Xelles. A les 8 i quart, el foc, per segona vegada i ara de manera definitiva, ha estat controlat. L'incendi va començar dijous, poc abans de les 7 de la tarda, en un magatzem exterior. Els dos treballadors que es trobaven en aquells moments fent feina van poder escapar. Joan Carles Palerm és tècnic de la Fundació de Xelles.
Els bombers van tenir que treure-ho tot per poder assegurar-se de que no prenia hores més tard. I sí que sabem que per un veí que cap a les 7 del matí hi ha hagut una revivada, una revisculat, i han hagut de tornar els bombers a donar-li un últim toc, no?
Durant l'incendi s'han viscut moments de molts nervis perquè la nau està just al costat de dues cases d'habitatges. Afortunadament, el centre operatiu de bombers està davant del polígon Montecristo i van arribar al lloc dels fets amb molta rapidesa. A hores d'ara es desconeixen les causes exactes de l'incendi.
I els propietaris d'un hotel de Punta Prima a Formentera tenen poc més de 12 mesos per restablir l'aspecte original de l'establiment. Els tècnics del Consell ja han detectat 6 il·legalitats incompatibles en la normativa urbanística.
En concret, a l'hotel Club Sunway, a Punta Prima, varen aixecar un nou volum de 80 metres quadrats, 3 ampliacions més d'un edifici preexistent o un porxo amb coberta i escala. La resolució ordena esbocar-ho tot, a més del restabliment i la reposició d'altres actuacions que tampoc no disposen de títol habilitant i que varen ser detectades en la mateixa inspecció. Javier Serra és el vicepresident segon i conseller de Territori de Formentera.
Volem deixar clar des del Consell que qualsevol actuació urbanística ha de complir tots els paràmetres que estableix la normativa i, sobretot, ha de comptar-se llicències corresponents. Quan es detecten actuacions que no estan emparades per la legalitat urbanística, la nostra obligació és actuar i restablir aquella legalitat.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I en l'àmbit estatal, el govern es prepara per una possible nova arribada massiva de migrants a Ceuta. Els missatges a través de les xarxes socials que inciten una nova travessia des del Marroc a Espanya per demà dissabte han posat en alerta les autoritats després del caos viscut el 30 de juliol passat en l'arribada de 70.000 persones. La presència militar i forces de seguretat de l'Estat han augmentat i la frontera de Castillejos al Marroc també està blindada. En aquest moment es calcula que romanen a Ceuta entre 8.000 i 12.000 d'aquests migrants, 600 dels quals serien nines menors d'edat.
La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha negat que cap d'elles estigui desatesa.
Las niñas, desde luego, no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y, por lo tanto, esas menores están atendidas y en todo momento están seguras. Por lo tanto, niego que se esté produciendo una situación como la que usted comenta.
El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha insistit en la necessitat que es retornin tots els migrants que queden a la ciutat al Marroc i ha exigit més presència del govern espanyol en la ciutat autònoma.
El futuro de Ceuta va a depender de cuándo y cómo se resuelva esta crisis que estamos viviendo. Los cimientos de Ceuta están afectados por esta crisis que estamos viviendo. Y nosotros creemos que esta encrucijada a la que me refiero solamente tiene un camino, solamente tiene una salida.
Declaracions del president de Ceuta després de la trobada d'avui amb el president del Senat, el també popular Pedro Royán, que ha exigit a l'Estat que enviï tots els recursos necessaris per tornar la situació d'abans de l'arribada massiva.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I encetam la plana de Breus a la Moncloa, que prorroga 4 anys la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, Extremadura. La planta podrà estar activa fins al juny de 2030 després de comprovar que assegura que no genera cap cost extra per als ciutadans. D'altra banda, l'incendi a Niebla, Huelva, ja ha cremat més de 31.000 hectàrees.
I ja és un dels pitjors de la història d'Andalusia. L'operatiu d'extinció ha aconseguit concentrar el foc en una zona i per ara l'incendi continua actiu només en un front. El conseller de Presidència d'Andalusia, Antoni Sanz, explica que el foc ja està en capacitat d'extinció.
El gran trabajo de los operativos ha provocado que sí hayamos conseguido estrangular el perímetro de incendio, hayamos cerrado puertas y el incendio ya se dirija como frente activo ya solo a una zona, no al conjunto del incendio. Por eso la importancia, desde luego, también de que evolucionemos en los mensajes y ya no es una situación de fuera de capacidad de extinción.
I Òscar, el foc ja ha cremat més de 10.000 hectàrees i el monestir vell de Sant Joan de la Penya continua sent una de les principals preocupacions.
Davant el greu risc de desaparició del panteó dels primers reis aragonesos, se n'han tret peces de valor. Mentrestant, l'operatiu continua treballant per frenar l'avanç de l'incendi que s'ha reactivat en una part i ha obligat a evacuar 4 municipis més.
I a la plana internacional, Luigi Mangione s'ha declarat culpable d'assassinar el director executiu de la companyia d'assegurances de salut United Healthcare.
El jove de 28 anys ja ha admès a la jutgessa que va disparar contra el CEO, Brian Thompson, i que era conscient que el que feia era il·legal. Els fets van passar l'any 2024 en un cas que va tenir un gran ressò mediàtic per considerar els atacs de Mangione com una venjança contra el sistema de salut estatunidenc.
I Anglaterra ha descarrilat un tren, el segon, en menys de 24 hores.
De moment, no s'han de lamentar víctimes. L'incident arriba després que ahir un altre tren descarrilés i deixés una vintena de ferits.
I ara és hora d'encetar la plana cultural.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já...
La música brasilera protagonitzarà enguany la 8a edició del Festival Internacional de Música Clàssica a Eivissa Concerts, certamen que se celebra a Ivon Aranyó al claustre de l'Ajuntament d'Eivissa, a Dalt Vila.
El festival se celebra els dies 29, 30 i 31 d'agost sota el patrocini de l'Ajuntament d'Eivissa i del Consell Insular. Escoltem primer la regidora de Cultura d'Eivissa, Carmen Domínguez, i després Miquel Costa, director insular de Cultura i Patrimoni del Consell.
Para nosotros como ayuntamiento es un placer y un honor y una suerte poder tener aquí a un violinista de la categoría de Linus Roth, que desde hace ya unos cuantos años pues nos ha elegido para hacer estos conciertos.
Linus i la seva producció també està fent una labor cultural i social, perquè també fa concerts en els centres de majors i, a més, també participa en un fet social com a Associació contra el Càncer.
El violinista Linus Roth interpretarà temes clàssics de Vivaldi i Bach combinat amb la vitalitat de la música brasilera com La Chica de Ipanema, de la mà de la Johann Sebastian Rio Orquestra, que ve del Brasil i actua per primera volta a Eivissa. Escoltem Roth.
No tenemos solo el violín de Stradivarius, como siempre, pero también tenemos una orquesta de Rio de Janeiro y tocaremos, es una fusión de música clásica de Johann Sebastian Bach, pero también las sambas más famosas.
Les entrades costen 40 euros, pels residents es queden 25 i els boixos pagaran només 10 euros.
Inconfusible Tchaikovsky, el ballet de Teatre de l'Òpera Nacional de Kiev torna avui i demà, just en aquesta hora, a les 8, a l'Auditorium de Palma, i ho fa amb un clàssic dels clàssics del repertori de dansa, El llac dels cignes que escoltau. I ho fa amb una versió que manté l'essència, però que també arriben novetats.
En aquest sentit, el director i fundador de la formació, Víctor Ischak, afirma que la dansa clàssica, malgrat les seves bases inamovibles, és un art en evolució contínua i cada vegada afegeix més complicat.
La tècnica del ballet cada any mejor, mejor y mejor. Y más difícil, más difícil, más difícil. Es increíble porque clásico es un baile que tiene todos los movimientos. ¿Sabes? Y es increíble imaginar que es posible cambiar algo. Pero sí, cada año más difícil.
Solista del ballet format a l'Escola Estatal de Coreografia de Kiev, Ischak explica com la guerra ha trastocat l'evolució de la companyia que, per mor del conflicte, s'ha instal·lat a l'estat espanyol.
Hacemos todo lo que podemos para vivir, para continuar trabajar, para compartir el ballet con el mundo. Y ahora Ballet de Kiev tiene la base en España, entonces vivimos aquí en España y tenemos cada año tenemos una gira grandísima de toda la España.
És la cinquena vegada que la companyia du el llac dels cignes a l'Auditorium. Els seus responsables han anunciat també la intenció de pegar un bot cap a Amèrica l'any que ve.
I moment ara per fer una espipellada de l'agenda de concerts d'aquest cap de setmana, el de la Mare de Déu d'agost, quan les rebel·les i els truïs es multipliquen arreu. Comencem a Eivissa. Astor, Piazzolla, Eric Satie, Manuel de Falla i Héctor Villalobos sonaran diumenge a Sant Josep de Sa Talaia en un nou espectacle del cicle Nits, Estancó d'Escovells. Carlos Vesperinas, el cello, i Miquel Tura, la guitarra, seran els protagonistes d'una ballada que començarà a les 9 del vespre, que és de franc i no necessita reserva prèvia. I al Claustre del Carme avui mateix ens esperen The New Master Sounds, aquest quartet anglès liderat pel virtuós guitarrista i productor Eddie Roberts, que ha reconegut mundialment com una banda clau a l'escena del New Funk després d'innombrables concerts i gires per Europa, els Estats Units i el Japó. En la seva música arribarem a les 8 en punt.